Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Hola, bon dia a tothom. Debat avui a Blanes sobre l'autopista amb dos exconsellers i altres experts sobre el territori. Pere Macias i Salvador Milà, Manel Nadal i el científic Rafael Cerdà són els ponents del debat que es fa a Blanes sobre l'autopista, fonamentat en el model de país, la prolongació de la C-32 i els impactes del projecte. L'Ajuntament de Blanes organitza el debat, que forma part del procés participatiu engegat el desembre passat i que acaba el proper 17 d'abril amb una consulta popular. El mateix dia en què també es farà a Lloret, però impulsada aquí a la vila únicament per la plataforma contrària a l'autopista. Els representants lloretencs d'Aturem la C-32 seran presents a l'acte de Blanes i també al que han anomenat Gran Acció contra l'Autopista. Es farà aquest diumenge, 10 d'abril, en la ronda de la rotonda, volem dir, d'accés a la C-32 entre Blanes i Tordera, i serà a les 10 del matí. D'aquí uns minuts parlarem de tot plegat amb Jordi Palau del Mas, que és representant lloretenc de la plataforma. Avui, com sabeu, és dijous 7 d'abril i tenim un bon dia, bona hora, carregat de contingut, com cada dia. Josep, què més tractarem? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs si a les 8 del vespre comença a Blanes el debat sobre l'autopista, a la mateixa hora, però a Lloret, s'inicia la vetllada solidària amb l'ONG Proactiva, que ajuda els refugiats sirians a arribar a la costa de Grècia. Al migdia, 475 alumnes veuran uns quants vídeos sobre aquesta entitat. Abans, però, alguns d'ells faran les proves cangur de matemàtiques, que són voluntàries i que es duen a terme de manera simultània arreu d'Europa. Enguany s'examinen uns 200 joves de Lloret i de Tossa. També en sabrem més detalls. A la segona part parlarem dels tornejos de petanca que han començat aquesta setmana a la vila i que portaran més de 1.200 persones a la destinació. Són turistes sènior que provenen de mercats de parla francesa. Ho comentarem amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, amb qui parlarem també sobre la Copa de la Reina d'hoquei patins i del nou director de la piscina. I per acabar, tindrem el plaer de parlar amb l'actriu Mercè Arànega, que aquest dissabte interpreta Neus Català en el Teatre de Lloret. Ho farà amb l'espectacle Neus Català, un cel de plom.
A més, també us recordarem que aquesta tarda hi ha un nou taller del cicle Repensa, centrat en l'oci, la natura i l'esport. I al moment hi ha 50 persones apuntades, però encara us hi podeu apuntar a la pàgina web repensa.lloretdemar.org. I res més, comencem el Bon Dia, Bona Hora des d'ara fins a les 9 del matí. Esperem que ens acompanyeu a la producció Rosa Giral, al control tècnic i posant-hi veu Josep Altafulla, i també us parla Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, ja tenim a punt amb Miquel Bernis perquè ens doni tots els detalls de la informació del temps per saber com evolucionarà aquest dijous en una setmana d'inestabilitat. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb una temperatura molt similar als dies anteriors, entre 11 i 12 graus aquest matí a Lloret de Mar. Pràcticament no ha variat en els últims dies i amb un cel bàsicament serè, pràcticament sense núvols, no només aquí, sinó també, de fet, a la majoria d'indrets de Catalunya. Esperem un dijous marcat pel predomini del sol durant bona part de la jornada, tot i així, però les temperatures al migdia no seran tan altes com ahir, regularan 1 o 2 graus, seguirem parlant d'un ambient suau molt agradable al migdia, però probablement sense tanta calor com aquest dimecres. A última hora canviarà el temps, esperem un augment dels núvols i alguns ruixats que a la tarda i vespre ja afectaran diferents comarques del Pirineu Oriental, i a mesura que avanci la nit s'aniran estenent per la majoria de comarques de Girona i algunes de Barcelona, de manera que aquesta nit cal esperar amb força probabilitat que plogui de forma irregular i amb alguns xàfecs fins i tot que podrien ser una mica intensos. Probablement aquestes pluges marxin abans que comenci el divendres, per tant demà a primera hora no és impossible que tinguem algun ruixat a l'hora de fer el primer desplaçament del dia, però el més probable és que ja hagin passat bona part d'aquests ruixats. En tot cas, demà a la tarda se'n podria repetir algun altre. Aquest divendres el temps serà insegur, variable, amb algunes estones amb sol, però també encara amb força presència d'intervals de núvols. Aquest canvi de temps farà baixar clarament les temperatures. Per demà hem d'esperar 3-4 graus menys, tant al matí com també al migdia. Per tant, atents, perquè demà caldrà abrigar-se més i tornarem una sensació de temps bastant hivernal. De cara al cap de setmana millorarà el temps. Esperem dissabte i diumenge que predomini el sol a la selva marítima i, en tot cas, si us desplaceu en altres indrets de Catalunya, hi haurà algunes nuvolades diumenge a la tarda en punts de muntanya i poden descarregar alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, però serien fenòmens bastant puntuals. Les temperatures tendiran a pujar dissabte i diumenge, però de forma bastant tímida. Les nits continuaran sent fredes encara, tant demà com també tant dissabte com també diumenge. Atents, però, perquè la setmana que ve sí que sembla que tindrem una pujada de temperatures més clara. Podríem començar a tenir que al migdia ja bastant càlids i de màniga curta al llarg de la setmana vinent.
Del temps als titulars i comencem parlant d'un tema que afecta Lloret. Surten en llibertat el pare i el fill atrapats per narcotràfic després que un client patís una sobredosi a Blanes.
L'afectat el van trobar inconscient en una gasolinera de Blanes i pare i fill van ser detinguts a principis del mes de març per traficar amb heroïna tant a Blanes com a Lloret. En un principi també va ser detinguda la mare, però ella es va lliurar a la presó. Ara l'Audiència de Girona ha estimat el recurs de la defensa i argumenta que tots dos tenen arrelament al territori.
I sortim de Lloret. I expliquem que el Parlament debat i vota avui la moció de la CUP per refermar la declaració independentista del 9-N.
Ciutadans i Partit dels Socialistes de Catalunya tornaran a demanar que la moció s'elimini de l'ordre del dia, tot i que la mesa ja ha avançat que no la retirarà perquè considera que entra dins la legalitat. Junts pel Sí i la CUP han arribat a un acord per votar conjuntament, excepte en la petició de desobediència dels Mossos d'Esquadra i dels càrrecs electes, que només votarà la CUP.
El Congrés aprova portar el govern en funcions al Tribunal Constitucional per negar-se a sotmetre's al control parlamentari.
Per la seva banda, Soraya Sáenz de Santa Maria insisteix que pretendre que l'executiu en funcions se sotmeti al control va en contra de tots els informes i precedents d'aquesta cambra.
La Comissió Europea vol un nou sistema d'asil a la Unió Europea.
Ara els refugiats, teòricament, s'han de quedar al primer país on arribin i demanar-hi asil. La voluntat de Brussel·les és que es puguin distribuir pels estats membres.
També és notícia que el 61% dels holandesos rebutgen en un referèndum l'acord d'associació d'Ucraïna amb la Unió Europea.
La participació en el referèndum ha estat del 32,2%, un percentatge superior al 30%, que és el límit per considerar vàlida la consulta. Tot i que el referèndum no és vinculant, políticament tindrà conseqüències.
Obrim ara Plana Econòmica, alerta de correus falsos en nom d'Hisenda en el primer dia de la campanya de la renda.
La Policia Nacional ha alertat a través de les xarxes socials que s'estan enviant correus electrònics amb l'assumpte missatges de devolució d'impostos en nom d'Hisenda que asseguren que s'ha d'omplir un formulari amb l'excusa de retornar diners. El que sí que és cert és que l'agència tributària preveu tornar 10.858 milions d'euros a gairebé 15 milions de contribuents.
El ministre d'Hisenda en funcions, Cristóbal Montoro, compareix avui al Congrés per explicar el desviament del dèficit públic del 2015.
Montoro atribueix aquest dèficit a les autonomies i dona 15 dies a Catalunya perquè expliqui com el reduirà per ajustar-se als límits imposats pel govern espanyol.
Pilar de Borbó admet la societat a Panamà, però diu que no va incomplir mai amb Hisenda.
La germana del rei Joan Carles ha aclarit que va compartir aquesta societat amb el seu marit, que va voler tenir la seva activitat professional lluny d'Espanya després d'un intent de segrest d'ETA. Va ser entre el 1974 i el 2004 i ha afegit que es va dissoldre perquè no tenia prou recursos.
En àmbit de societat, l'Autònoma i la Pompeu Fabra estan entre les 15 millors universitats de menys de 50 anys.
Així ho indica el rànquing de la publicació britànica Times Higher Education, que també situa la Rovira i Virgili en el lloc 83 i la Politècnica entre les posicions 100 i 150.
En l'àmbit de la salut, es calcula que la diabetis s'ha multiplicat per 4 en els últims 40 anys.
Es tracta de la diabetis tipus 2, que és la que es vincula amb l'estil de vida, sobretot per la mala alimentació i el sedentarisme, volem dir. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida per frenar aquesta pandèmia que actualment afecta 422 milions de persones.
Cal tenir en compte que la diabetis i les malalties derivades van causar la mort de 3,7 milions de persones el 2012 i prop de la meitat d'aquestes tenien menys de 70 anys. Seguim. Condemnen un metge a reparar l'honor del seu exsoci per haver-lo desacreditat al WhatsApp.
El metge haurà de pagar 2.000 euros al seu antic soci per haver escrit al seu estat d'aquesta xarxa social "No et fis de Javier Gutiérrez".
D'una mala acció a una de bona, un home ha tornat una cartera amb 7.600 euros que havia trobat al metro.
La propietària va perdre la cartera a la línia 1 a l'estació Arc del Triomf. L'home la va lliurar al personal de transports metropolitans de Barcelona i aquests van entregar el moneder als Mossos d'Esquadra que van localitzar la dona.
La Montcada i Reixac, polèmica després d'un nou atropellament mortal en un pas a nivell.
Ajuntament i veïns tornen a reclamar el soterrament de la via del tren acordat amb Adif fa més de 9 anys. I és que amb aquesta víctima ja són 3 persones que han perdut la vida aquest any, però en total n'han mort més de 160.
El Parlament francès ha aprovat la penalització als clients de les prostitutes.
La llei estableix una multa de 1.500 euros per als clients que pujarà als 3.750 en cas de reincidència.
En cultura, la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell celebra 50 anys amb una cinquantena d'accions durant més d'un any.
Unes activitats que comencen aquest mes d'abril i s'allarguen fins al juliol del 2017. Abasten àmbits diversos com el cultural i popular, el documental, el musical, l'editorial, el turístic i el gastronòmic. La cantada en si tindrà lloc el 2 de juliol i participaran Porbó, Peix Fregit, Bergantí i Sílvia Pérez Cruz.
En esports, un sorprenent Wolfsburg deixa el Real Madrid contra les cordes en guanyar 2-0.
Ricardo Rodríguez de penal i Arnold van fer els gols de la victòria a Alemanya i obligaran els blancs a remuntar els dos gols en contra a la tornada al Bernabéu.
I a MotoGP, Jorge Lorenzo té un acord amb Ducati per la propera temporada.
El pilot mallorquí ha arribat a un acord amb l'escuderia italiana i està acabant de negociar els darrers detalls d'aquest contracte.
Ara mateix són les 8:12.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, On de vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, al Rieral, Lloret de Mar. Frankfurt del Rieral. Entrepans i tapes de qualitat. I ara nous entrepans. Conta Quinte, Se me salten les làgrimes, Como la mía i Hermano Pecoso de Rocco.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Que no decideixin per tu. El 17 d'abril participa a la consulta ciutadana per decidir el futur del nostre poble.
Hola, sóc la Míriam. Què volem? Turisme de qualitat o massificació? Jo voto turisme de qualitat. Jo voto no a l'autopista. Hi ha alternatives.
El 17 d'abril vota no a l'autopista. Pots fer-ho als puntets de Lloret i Fanals, al Centre Cívic del Rieral o a la Biblioteca Municipal.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Nova assegurança 6x6, amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montalitos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
La teva millor aposta la faràs a Sportium. El millor esport en pantalla gegant. Futbol, tennis, bàsquet, MotoGP, Fórmula 1, ciclisme, curses de cavalls.
Tenim marcadors en directe amb els resultats i totes les retransmissions.
Sportium. Vine a aprendre alguna cosa als nostres salons mentre fas la teva aposta esportiva. Totes les competicions es juguen a Sportium. Vine a realitzar la teva aposta a Manhattan de la Riera, a prop de la platja, Happy Day, al costat de la terminal d'autobusos o Salon Corner Fanals, a l'avinguda Amèrica 52. La teva millor aposta la faràs a Sportium.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Els fulls per recollir signatures reivindicant recuperar el servei d'urgències nocturnes als caps de Lloret es poden trobar a l'Ajuntament, a la Biblioteca, al Puntet, al Casal Municipal de la Gent Gran i al Centre Cívic del Rieral. També hi ha fulls en diversos establiments de la vila. Campanya de recollida de signatures per recuperar el servei d'urgències nocturn als caps de Lloret.
El dijous 7 d'abril tens l'oportunitat de demostrar la teva solidaritat amb els refugiats que fugen de la guerra de Síria. Participa en l'acte per ajudar a recollir fons per a la ONG Proactiva Open Arms i a difondre la seva activitat solidària. Vine al teatre el dijous 7 d'abril a les 8 del vespre. Projecció del documental Tokima, Rescat al Mar Egeu i performance a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. T'esperem a l'acte solidari amb els refugiats. Entrada gratuïta. Tots podríem ser refugiats.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen d'un quart de nou. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui tenim diversos temes per explicar-vos i, per exemple, volem començar recordant-vos que avui a les 8 del vespre a Lloret es du a terme una vetllada solidària amb l'ONG Proactiva Open Arms, que ajuda els refugiats sirians a arribar a la costa de Grècia. A banda de projectar el documental A Més per TV3, el lloretenc Joel de Silva explicarà la seva experiència com a socorrista voluntari de l'entitat i es demanarà la col·laboració econòmica dels assistents per ajudar els membres d'aquesta ONG a mantenir l'activitat solidària a Lesbos. L'alcalde Jaume Dulsat ha explicat que la iniciativa compta amb la col·laboració de la Plataforma per la Pau i l'Aula Municipal de Teatre.
La Plataforma per la Pau, doncs, que faran un signe de la pau amb espelmes abans d'entrar. En Joel i jo mateix doncs, donarem entrada al documental, posarem tríptics informatius, també hi haurà unes urnes doncs, perquè la gent hi pugui fer els donatius i després, doncs, també abans, durant i després de la projecció, doncs, els actors lloretens, en Paco Moreno i en Joan Romà Ortiz i amb altres alumnes de l'aula de teatre, doncs faran una performance del tema dels refugiats, no? Per amb aquesta performance el que busquem és que la gent ho visqui d'una manera també més directa, no? I més viva.
Tot plegat comença a les 8 del vespre, tot i que al matí i migdia es passaran vídeos sobre la tasca de proactiva a 475 alumnes lloretencs.
Una part dedicada als estudiants, a la gent jove, no? que són el futur i són la gent doncs, que realment creiem doncs, que més ha de treballar en tots aquests aspectes humanitaris, perquè són el futur, i vam acordar doncs, que al mateix dia, per aprofitar una mica els recursos també, doncs, els estudiants de quart d'ESO, vam decidir que fossin els de quart d'ESO de tots els instituts, perquè són els que potser tenen una mica més de capacitat de maduresa, i també perquè estan preparats doncs, per veure aquest vídeo, que, bueno, aquest documental que es va emetre a TV3, perquè bueno, és un documental dur, que segurament doncs, nens de 6, 7, 8, 9 anys doncs, segurament els costaria d'entendre i que seria massa cruel.
La finalitat és difondre la feina que du a terme Proactiva Open Arms a Lesbos i de pas, com dèiem, recollir diners per ajudar aquesta ONG catalana. L'acte obert al públic comença a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. I seguim ara amb un altre tema. 202 alumnes s'examinen de les proves Cangur de matemàtiques aquest matí al pavelló de l'Escola Pompeu Fabra. Es tracta d'un examen voluntari en què hi participen joves de Lloret i Tossa amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques.
Lloret participa cada any en aquestes proves que es duen a terme de forma simultània arreu d'Europa. Avui s'examinen alumnes de tots els instituts de la vila, Coll i Rodés, Roca Grossa, Immaculada Concepció i Institut Escola de Fenals, a més dels de Tossa de Mar, que cursen quart d'ESO, primer i segon de batxillerat.
D'aquí uns dies sabrem els resultats de les proves Cangur i esbrinarem així el nivell dels estudiants de la vila pel que fa a les matemàtiques. Però el que fem ara és parlar d'aquest assumpte amb Cristina Pinto, que és tècnica de la secció d'educació de l'Ajuntament. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteixen les proves Cangur, perquè la gent ho entengui bé?
A veure, les proves Cangur són, com molt bé has dit, unes proves voluntàries on l'estudiant, amb tres nivells diferents, perquè aquest any hi ha quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, doncs cadascun al seu nivell pot posar-se a prova voluntàriament per esbrinar quin és el nivell de matemàtiques i a més, competir amb els altres estudiants. És una competició que comença amb una primera fase, que és aquí a la població, que és Lloret i Tossa, com ho veu dir, i després doncs, continua a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, i es fan a tota Europa.
Els professors, però, deixen escollir els seus alumnes si volen o no fer aquestes proves?
Exacte, és totalment voluntari. Cada estudiant pot decidir si es veu preparat per anar-hi o no.
I què pot motivar a un alumne? Perquè ja dèiem 202 alumnes aquí a Lloret només que ja fan la prova. Per què tenen ganes de fer-ho?
Home, hi ha una voluntat de posar-se en una situació difícil. També pot ser un assaig per altres tipus d'examen que hauran de passar, com pot ser la selectivitat. I a la vegada hi ha també un grup d'alumnes, que aquests, doncs, cada any en tenim un grup potser una mica més nombrós, que són excel·lents en matemàtiques. O sigui, alumnes que tenen passió per les matemàtiques i fins i tot ho troben com un joc. És una assignatura que, bueno, tenim dificultats en determinats grups, però també hi ha un grup d'excel·lència, que són aquests doncs, que bàsicament es presenten avui.
Uh-huh. Vostè, com a tècnica de la secció d'educació, com valora que s'organitzin unes proves com aquestes?
Bé, penso que és una molt bona notícia i que cada any siguin més, perquè penso que tenir alumnes que estiguin disposats voluntàriament a fer un esforç d'aquest tipus doncs demostra que la gent jove té molta potència i que estan molt segurs alguns de les seves possibilitats, de les seves capacitats, i no tenen por de competir. I llavors també va bé que parlem d'aquestes notícies i quantes més n'hi hagin millor.
I en quin horari es duran a terme les proves?
A les 9 en punt comença l'acte. Llavors tenen una hora i mitja per... Em sembla que comença a les 9 en punt comença l'acte. Llavors l'examen comença a 9:45 i tenen una hora i mitja per resoldre.
Uh-huh.
I després doncs, se'ls ofereix un petit refrigeri als alumnes que han vingut i al cap de pocs dies, com tu molt bé has dit, doncs tindrem els resultats.
Per l'experiència d'altres anys, el nivell aquí a Lloret en aquestes proves és bo?
És molt bo. Hem tingut diferents alumnes que han passat a fases posteriors i, per tant, no ens podem queixar, tenim un nivell molt bo.
Doncs esperem que vagin molt bé les proves també aquest any. Desitjar molta sort a tots els alumnes que s'examinen avui aquí a Lloret. I Cristina Pintó, agrair aquesta entrevista a la ràdio. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Dos quarts menys cinc de nou del matí, canviem de tema i recuperem el que és el tema de portada d'avui. Els exconsellers Pere Macias i Salvador Milà, Manel Nadal i el científic Rafael Sardà són els ponents del debat que es fa avui a Blanes sobre l'autopista. Un debat que comença a les 8 del vespre al teatre. L'acte es fonamentarà en tres eixos: model de país, prolongació de la C-32 i impactes del projecte. L'Ajuntament de Blanes organitza aquest debat, que forma part del procés participatiu engegat el desembre passat, que acaba el proper 17 d'abril amb una consulta popular. El mateix dia en què també es farà aquí a Lloret, però recordem que la vila l'impulsa la plataforma Aturem la C-32, contrària a l'autopista. Els representants lloretencs d'Aturem la C-32 seran presents a l'acte d'avui i també el que han anomenat Gran Acció contra l'Autopista, que es farà aquest diumenge 10 d'abril a la rotonda d'accés de la C-32 entre Blanes i Tordera a les 10 del matí. Parlem de tot plegat amb Jordi Palau Dalmas, que és un dels portaveus de la plataforma. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant cronològicament del debat que hi ha avui a Blanes. Què en podríem destacar?
Bé, el que ja heu dit, que és un debat doncs, que impulsa l'Ajuntament i on hi hauran dos ponents doncs, amb unes tesis més favorables a explicar el perquè de la prolongació i dos altres ponents que en principi són més contraris en aquesta prolongació i que doncs, faríem més èmfasi amb els arguments en contra. Llavors, el debat s'articula amb aquests tres eixos que has comentat i poca cosa més te puc dir, vull dir, només dir-te que nosaltres fem allà des dels companys de Blanes, òbviament, perquè hem participat també de les diferents reunions amb l'Ajuntament per impulsar aquest procés participatiu. A Lloret no hem tingut tanta sort perquè no hi ha hagut procés participatiu, o sigui que ja ens ho hem muntat nosaltres pel nostre compte, i anirem a Blanes, participarem, òbviament, del debat en el torn de preguntes, exposant també la nostra visió sobre el projecte i res més. És molt, molt positiu que hi hagin actes com aquests on la ciutadania, doncs, primer de tot s'informa i segon de tot també té dret doncs, a exposar la seva visió i a debatre. En definitiva, és debatre sobre un tema que és polèmic, com sabem, i que si no debatem i agafem i el posem aquest tema en un calaix i només el volem vehicular des dels despatxos, doncs és d'esquenes a la ciutadania, doncs és molt negatiu. I nosaltres el que pretenem és això, posar el debat al carrer i que entre tots decidim el que s'ha de fer.
Des de Blanes, no només l'Ajuntament organitza la consulta, que aquí Lloret, com comentaves, l'ha d'organitzar la plataforma, sinó que a més s'organitza un debat amb els dos punts de vista, a favor i en contra. Això des dels membres de lloretencs de la plataforma Aturem la C-32, com es percep, no?, que hi hagi tanta diferència entre Blanes i Lloret?
Bé, doncs, d'una manera negativa, perquè òbviament a nosaltres també ens agradaria que els nostres representants polítics, que són els que representen doncs, el poble, tinguessin en compte que el punt de vista de la gent de Lloret, aquest projecte és molt controvertit, i hi ha partidaris i hi ha detractors. I per tant, això de que amaguin aquest debat i no es pugui fer i debatre les idees públicament a Lloret perquè puguem també decidir en conseqüència, doncs òbviament no és un favor a la democràcia. en el nostre poble, i per tant nosaltres estem radicalment en contra. Bona prova d'això és que doncs 12 entitats, que ara ja en són 14, impulsen aquesta consulta que celebrarem el 17 d'abril a Lloret de Mar. I són 14 entitats que algunes d'elles no s'han volgut posicionar a favor i en contra de l'autopista, i són entitats que tenen gent a dintre de la directiva mateix que està a favor de l'autopista. Però el que no entenen és que no es pugui debatre i no es pugui votar una cosa tan important per al futur de Lloret. Llavors, doncs, això és el que des de la plataforma, òbviament, no entenem, i des de sectors partidaris de l'autopista, alguns sectors doncs tampoc ho entenen.
I doncs queda dit, aquest debat a Blanes a partir de les 8 del vespre al teatre d'aquesta població, i dèiem també que diumenge hi ha el gran acte de campanya, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, d'actes de campanya n'hi ha diversos. Avui a Blanes doncs és un gran acte de campanya per Blanes, el gran acte de campanya per Lloret a nivell informatiu és el proper dimarts 12 d'abril a les 7:30 a la biblioteca, on nosaltres exposarem, 6 ponents exposaran els punts de vista de la plataforma Aturem la C32 i les alternatives corresponents. I després la gran acció és aquest diumenge, sí, aquest diumenge dia 10 a les 10 del matí convidem a tothom que estigui en contra de l'autopista a plegar-se a la rotonda on actualment mor l'autopista C32, entre Blanes i Tordera. En aquesta rotonda d'accés a la C32 doncs s'organitzarà la gran acció en contra de la C32. No us puc donar gaires detalls, és una acció doncs que estem preparant i portem preparant des de fa uns dies. El que sí que nosaltres demanem és que tots els que estan en contra de l'autopista s'apleguin allà i ens ajudin doncs a realitzar aquesta acció en nom de la plataforma Aturem la C32.
Quantes persones espereu o quantes persones agradaria arribar a ser?
Bé, no hem fet un càlcul, no hem fet, no ens hem marcat cap objectiu, doncs en principi som doncs entre la gent de la plataforma de Blanes i Lloret doncs segur que som més de 30, entre 30 i 40 persones, doncs a partir d'aquí els que s'hi sumin, quan més siguem, doncs més recursos tindrem per realitzar aquesta acció.
I hi ha la idea de tallar el trànsit?
No et puc donar més detalls perquè bueno, és una acció que estem preparant. El que sí que et puc dir és que és una acció que no hi ha, no representa cap perill per ningú, i que per tant la gent cridem a que vinguin grans i petits. Vull dir, jo aniré amb la meva família, amb els meus dos nens, i no hi ha absolutament cap problema, eh? És ser una acció festiva més aviat i plàstica per fer una bona foto.
I comença a les 10 del matí, fins a quina hora s'allarga, si que ho podem dir?
Sí, bueno,
més o menys.
No preveiem que s'allargui més d'una hora.
Uh-huh. Doncs Jordi Palau Dalmas, membre de la plataforma Aturem la C32, moltes gràcies per comunicar-te amb nosaltres aquí a la ràdio, i esperem que vagin molt bé a tots els actes que s'organitzen. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Una cosa, un apunt només, que el dissabte també estarem a la plaça de l'Església. Per tots aquells que encara tinguin dubtes sobre el traçat, per on passarà l'autopista, com aixafa doncs, els boscos de Sant Pere, com anar per Sant Pere del Bosc ja no seria mai més igual, els ensenyarem amb els plafons informatius que tenim a la plaça de l'Església, de 5 de la tarda a 8 del vespre.
Doncs també queda dit, ho afegim en els actes que hi ha programats. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
3 minuts passen ara de 8:45 i us recordem que avui hi ha taller del cicle Repensa. De moment una 50 de persones ja s'hi han inscrit. Es durà a terme aquesta tarda i se centra en l'esport, l'oci i la natura.
El convidat és Philippe Verdut, responsable de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Llançà, que explicarà l'experiència d'aquest municipi del nord de la Costa Brava, des d'on es treballa fa 14 anys per captar visitants fora de la temporada alta.
La intenció era donar-li valor, sobretot a lo que és fora temporada, no? Donar-li valor a sol i platja, però a la seva vegada també començar a obrir noves activitats perquè la gent vingui a gaudir de Llançà durant tot l'any. En el cas de Llançà, clar, tenim el gran avantatge que estem a cavall entre dos parcs naturals, que un és el Cap de Creus i l'altre l'Albera, i vam començar a realitzar activitats, entre les quals hi ha moltes activitats relacionades amb l'esport outdoor, i evidentment el que genera oci i el que genera moltíssima afluència de gent fora de temporada.
Segons el conductor del taller, el més important a l'hora de definir el model turístic és aconseguir la implicació de tots els sectors del municipi.
Perquè hi hagi un canvi de model, el poble s'ho ha de creure, no? Tothom, és a dir, des de la primera o darrera persona s'ho ha de creure o ho ha de sentir. Llavors, una manera de creure-s'ho és que en puguin participar i formar-ne part, no? Clar, una de les claus també de que hagi funcionat el nostre model és que hem passat de ser l'oficina de turisme per a tots els visitants de Llançà. A més, també ara som l'oficina de turisme del poble. Vull dir, moltíssimes visites i consultes que tenim és la mateixa gent del poble. Quan la gent del poble té una iniciativa o té ganes de fer alguna cosa, sempre ens venen a veure.
El taller d'aquest dijous es farà a l'hora i lloc habituals, a partir de 6:45 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
Les inscripcions, que són gratuïtes, s'han de formalitzar a la pàgina web repensa.lloretdemar.org.
El dijous 7 d'abril tens l'oportunitat de demostrar la teva solidaritat amb els refugiats que fugen de la guerra de Síria. Participa en l'acte per ajudar a recollir fons per a la ONG Proactiva Open Arms i a difondre la seva activitat solidària. Vine al teatre el dijous 7 d'abril a les 8 del vespre. Projecció del documental Tokima, Rescat al Mar Egeu i performance a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. T'esperem a l'acte solidari amb els refugiats. Entrada gratuïta. Tots podríem ser refugiats.
La previsió meteorològica.
Tornem a contactar amb en Miquel Bernis per recuperar la informació del temps. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Esperem un dijous marcat pel predomini del sol durant bona part de la jornada, tot i així, però les temperatures al migdia no seran tan altes com ahir, regularan 1 o 2 graus, seguirem parlant d'un ambient suau molt agradable al migdia, però probablement sense tanta calor com aquest dimecres. A última hora canviarà el temps, esperem un augment dels núvols i alguns ruixats que a la tarda i vespre ja afectaran diferents comarques del Pirineu Oriental, i a mesura que avanci la nit s'aniran estenent per la majoria de comarques de Girona i algunes de Barcelona, de manera que aquesta nit cal esperar amb força probabilitat que plogui de forma irregular i amb alguns xàfecs fins i tot que podrien ser una mica intensos. Probablement aquestes pluges marxin abans que comenci el divendres, per tant demà a primera hora no és impossible que tinguem algun ruixat a l'hora de fer el primer desplaçament del dia, però el més probable és que ja hagin passat bona part d'aquests ruixats. En tot cas, demà a la tarda se'n podria repetir algun altre. Aquest divendres el temps serà insegur, variable, amb algunes estones amb sol, però també encara amb força presència d'intervals de núvols. Aquest canvi de temps farà baixar clarament les temperatures. Per demà hem d'esperar 3-4 graus menys, tant al matí com també al migdia. Per tant, atents, perquè demà caldrà abrigar-se més i tornarem una sensació de temps bastant hivernal. De cara al cap de setmana millorarà el temps, esperem dissabte i diumenge que predomini el sol a la selva marítima, i en tot cas, si us desplaceu en altres indrets de Catalunya, hi haurà algunes nuvolades diumenge a la tarda en punts de muntanya i poden descarregar alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, però serien fenòmens bastant puntuals. Les temperatures tendiran a pujar dissabte i diumenge, però de forma bastant tímida. Les nits continuaran sent fredes encara, tant demà com també, tant dissabte com també diumenge. Atents, però, perquè la setmana que ve sí que sembla que tindrem una pujada de temperatures més clara. Podríem començar a tenir que al migdia ja bastant càlids i de màniga curta al llarg de la setmana vinent.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Dos quarts i mig de nou del matí, mirem què diuen els diaris en aquest dijous 7 d'abril. I comencem destacant una notícia que fa referència a Lloret i que veiem a la portada tant del Punt com del diari de Girona. I és que un regidor de Lloret denuncia la Corporació de Salut. Es tracta del portaveu de En Lloret Si Se Puede, i ha denunciat per voler finançar el sociosanitari de Lloret amb una herència. És a dir, Paulino Gracia ha denunciat la corporació perquè la corporació volia que es financés el sociosanitari amb l'herència d'un dels usuaris. Repassarem aquesta notícia dins de l'apartat dels diaris parlant de Lloret. Però veiem quins altres temes destaquen aquests rotatius. 50 anys d'havaneres a Calella, ho expliquen els dos diaris. La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell celebra el mig segle d'existència amb 50 activitats des d'aquest abril fins al juliol de l'any que ve, del 2017. Diu que la 50a cantada d'havaneres de Calella presenta un cartell més ampli amb noms com ara el de Sílvia Pérez Cruz. Més titulars destacats en aquestes portades. Jutjat un lladre que només robava ancians. El malfactor accepta 2 anys de presó, ara que moltes víctimes ja han mort. Ho explica el Punt Avui. I també veiem a la portada del Punt una notícia sobre Fira de Girona que diu que està a mig gas. La falta d'inversió ha provocat la frenada d'un motor a la ciutat. Aquest titular va acompanyat d'una fotografia que ocupa bona part de la portada i és una imatge del Palau Firal de Girona que es va construir fa 30 anys i que necessita inversió i remodelació. I relacionat també amb aquest espai, el diari de Girona destaca que delegacions del Mobile World Congress han vingut a veure els espais de Girona. No s'ha concretat res, però l'objectiu de Convergència és que la ciutat sigui subseu de l'esdeveniment. També en el diari de Girona hi llegim avui que la sindicatura detecta a la Universitat de Girona 100 professors contractats sense concurs. El vicerrector Jordi Ribot admet mancances, però diu que són de l'anterior equip de govern i que estan en vies de solució. L'informe també alerta que el centre va pagar indemnitzacions que no corresponien a professors associats que plegaven. Encara ens quedem en aquest diari perquè 14.300 conductors gironins tenen 6 punts menys per excés de velocitat per anar sense cinturó o beguts.
La reunió que han de mantenir el PSOE i Podem amb Ciutadans per intentar arribar a un acord per formar govern i els papers de Panamà centren en algunes portades d'aquest dijous. El periòdico obre amb PSOE, Podem i Ciutadans intenten el desbloqueig. El País destaca que el diàleg a tres s'obre entre retrets i desconfiança. El Mundo afirma que els crítics de Sánchez tenen por que pacti amb el separatisme, mentre que l'ABC sosté que Sánchez pacta el suport de Convergència a canvi de l'alleujament fiscal per a Catalunya. La Vanguardia, per la seva banda, opta per obrir en portada amb el titular Els papers de Panamà sacsegen la cúpula del futbol, mentre que el diari Ara diu l'autoritat fiscal culpa Montoro del dèficit. Per la seva banda, el diari La Razón titula El pitufeig de Podemos, persones sense recursos, donen 5.000 euros al partit.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs, com veiem a les portades del diari de Girona i del Punt, avui s'explica que un regidor de Lloret està en contra de la corporació per una herència, ha denunciat, de fet, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Diu a la notícia que els fets es remunten a una reunió informativa que van mantenir representants polítics de l'Ajuntament amb el director de la corporació, que és, segons explica el diari, Albert Fernández, i en la qual, segons es va posar de manifest en un ple, el president de la corporació va explicar als regidors que el sociosanitari de Lloret, un equipament hospitalari per la gent gran que depèn de la corporació, s'estava morint una persona amb béns importants i sense família. Segons exposa Paulino Gracia, que és el regidor d'En Lloret Si Se Puede, Fernández va demanar que l'Ajuntament hi anés i fes de mitjancer entre el sociosanitari i el moribund per heretar i que el consistori públic es quedés els seus béns i així eixugar els números vermells de la corporació. Diu Paulino Gracia que aquesta petició es va fer de manera pública en una reunió oficial i sense cap ombra de broma del denunciat, volem dir. En l'escrit, Paulino Gracia també considera que s'estaria al davant, almenys, de la incitació a un delicte de coaccions i un altre d'apropiació indeguda pel consistori i d'administració deslleial. La incitació a coaccions es veuria reflectida, segons la denúncia, pel fet de voler pressionar una persona que està en el llindar de la mort perquè cedeixi el seu testament. A més, segons el seu parer, es va vulnerar la llei de protecció de dades en exposar el cas d'un pacient que va poder ser immediatament identificat, igual que el seu patrimoni. Diu Paulino Gracia que no entenen com un administrador econòmic d'un hospital que ha de ser el primer protector dels malalts que té el seu càrrec pugui tenir accés, a més, a les dades econòmiques, a l'historial mèdic i a dades complementàries del patrimoni del malalt. Diu que només el personal tècnic clínic té dret a accedir als historials mèdics clínics. Paulino Gracia denuncia el trencament de la intimitat i la desprotecció de tots els malalts del consorci per part dels seus gestors i també de les seves voluntats pòstumes. El jutjat de Blanes, per altra banda, s'ha inhibit en el cas per competència territorial i l'ha traslladat al jutjat d'Arenys de Mar. Aquesta notícia la podeu llegir tant al Diari de Girona com al Punt Avui. I en el cas del Diari de Girona hi ha la versió també del director, d'Albert Fernández, que diu que es va defensar d'aquestes acusacions aclarint que s'ha tergiversat la realitat del que va passar a la reunió i assenyalant que la seva única intenció era demanar a l'Ajuntament que engegués accions per buscar donacions econòmiques destinades a aconseguir la sostenibilitat del sociosanitari, que segons el president de la corporació actualment és deficitari i no rep cap ajuda per part del consistori lloretenc. Al mes de juliol li van comentar el cas d'una persona que era el sociosanitari i que no tenia descendència, una persona que diu que no sap qui és ni quin és el seu estat de salut o econòmic. Va puntualitzar Fernández, que va afegir que en cap cas va dir que aquesta persona s'estigués morint o que fos rica. Podeu, com diem, llegir aquesta notícia, pàgina 15 del Diari de Girona i pàgina 16 del Punt. I també aquestes mateixes pàgines expliquen sobre Lloret que el Partit Socialista entrarà al govern al costat de Convergència Democràtica i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Lloret. El pacte permetrà una majoria absoluta al ple amb 11 regidors dels 21 que formen el consistori. També us emplacem en aquests dos diaris per llegir aquestes notícies. I finalment, el Diari de Girona, avui a l'apartat de cartes al director, hi escriu el lloretenc Enric Carcereny, que titula el seu escrit Lloret de Mar lliure d'infarts i dictus a la nit.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dissabtes d'abril porta el teu fill o filla al Museu del Mar per aprendre a fer una rosa i un drac amb fulls de colors.
Taller de papiroflèxia per preparar Sant Jordi.
A partir de 6 anys, de primer a 6è de primària, els infants repassaran la llegenda de Sant Jordi.
Imaginació, creativitat i diversió en aquest taller infantil.
Fes la reserva prèvia amb places limitades al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Bon dia, bona hora.
3:15 de nou del matí, seguim avançant amb més temes aquí al Bon dia, bona hora. I expliquem ara que avui acaba a Lloret el primer dels tres tornejos de petanca que es fan cada any per aquestes dates i que aportaran més de 1.200 participants a la destinació. Els jugadors que s'allotgen aquí a la vila presenten un perfil sènior i provenen de França i Bèlgica.
La primera competició d'àmbit internacional de petanca s'ha fet de dimarts a dijous. La segona es du a terme la setmana vinent i la tercera arriba a mitjans del mes de maig.
Per parlar d'aquest esdeveniment i també per parlar de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, tenim al telèfon el regidor d'Esports, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant dels tornejos de petanca, que són tres i que no fallen. Cada any es duen a terme aquí a Lloret, en concret al Passeig Verdaguer.
Sí, la veritat que el portem fent des del 2008. Són ara tres tornejos, com bé ha dit, aquest mes d'abril n'hi ha dos, després al maig en ve un altre, i a l'octubre n'hi ha dos més. Són molt vistosos perquè, clar, fan aquí el Passeig de Mar, i hi ha molta gent, i bé, la veritat que tenen molta tradició. La gent també, tota la gent que ens visita i que juga a la petanca, doncs crec que és el lloc és immillorable. No fa dos dies que plovia, però avui, per exemple, que fa un dia espectacular jugar en un lloc tan emblemàtic i prop del mar i amb aquest sol, crec que és molt atractiu. Porta molta gent, ja fa molt de temps que l'estan fent i bé, crec que és un d'aquells esdeveniments que fem en aquesta temporada, que és que diríem que és mitja i que crec que porta valor a Lloret de Mar i que crec que no s'ha deixat de fer.
Per tant, la intenció seria seguir organitzant aquest torneig, o acollint aquest torneig.
Sí, sí, el que passa, no, el que tenen aquestes competicions que es fan al Passeig de Mar és que l'hem de combinar amb molts altres esdeveniments. Tothom que ve a Lloret de Mar ens demana l'ocupació d'aquest espai i, per tant, aquests tornejos sí que estan consolidats. De fet, són 3 dies, normalment entre setmana, per tant, no hipotequen el fet de que hi hagin esdeveniments o altres d'ocupació, quan, per exemple, tenim el rally o tenim fires. I la intenció és créixer complicat, perquè cada cop aquest espai està doncs més ocupat, però sí mantenir i fer que, doncs, això, com una temporada com ara, en aquesta època, vingui molta gent de França, de Bèlgica, juguin i s'ho passin bé i disfrutin de Lloret de Mar.
I això és positiu per l'economia del municipi?
Nosaltres, des d'Esports, home, intentem cada cop doncs donar facilitat. És un event que ja hi era, que creix bastant, vull dir que són 5 setmanes, i home, evidentment, potenciar tot el que sigui esdeveniments esportius que portin pernoctacions a Lloret de Mar, que bueno, que projectin aquesta imatge de vila esportiva, ho hem vist aquesta Setmana Santa. Crec que ens projecta cap al món, cap al turisme, d'una manera que crec que és positiva, i ara ho estem veient, per exemple, amb els estadis d'atletisme, molts atletes corrent per el passeig, per mar, per muntanya, i evidentment també en alguns d'aquests casos, com és les pistes o són els equipaments esportius, és una font d'ingressos també directa cap a l'Ajuntament i indirecta cap a tots els ciutadans. Nits d'hotel, restaurant, visites, crec que compra establiments, és positiu en tots els sentits.
Doncs un altre esdeveniment positiu per Lloret és la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, que precisament comença aquest divendres.
Sí, ja l'altre dia es va fer el sorteig, que era el dimarts 29 de març, es va celebrar el sorteig dels equips dels quarts de final, que començaran demà, i aquesta competició durarà 3 dies. Ja fa, em sembla que és la tercera edició que es fa aquí a Lloret de Mar, i la 11a que es fa de la Copa de la Reina, i crec que també tenir un Lloret com a seu d'aquesta Copa de la Reina, venen bueno, els millors equips d'hoquei. Per nosaltres ja tenim tradició amb l'hoquei des de sempre i evidentment creiem que és una bona seu i és molt, molt positiu per Lloret de Mar aquests 3 dies que tindrem les millors jugadores i els millors equips i es podrà veure aquí a Lloret de Mar, al pavelló municipal.
L'entrada és oberta o...?
En les entrades per partits individuals, és a dir, pel divendres, només per un dia són de 8 euros i llavors l'abonament és de 18, uh-huh. I és pels 3 dies. Es jugaran els quarts de final, començaran divendres, les semifinals seran el dissabte a les 5 i a les 7 i la final serà diumenge a les 6 de la tarda, que també es podrà veure en directe per la xarxa i per Nou TV, però bueno, animo tothom que no hagi vist això i que sigui de Lloret, que vagi, que és un espectacle i que veurà un hoquei de primer nivell.
Doncs queda dit, en prenem nota, i també volíem preguntar-li, ja que el tenim al telèfon, pel nou director de la piscina, Ricard Salines, que no sabem en quin estat es troba, però està a punt de prendre possessió del càrrec si no l'ha pres ja.
A veure, el director ja ha començat a treballar, és a dir, està a les instal·lacions. El que sí que no han fet és el traspàs, és a dir, les empreses sortints encara estan gestionant l'equipament, i el que estem fent ara és ajustant aquest trasbàs de dades, de personal, no, perquè serà el mateix personal, excepte del director, que en aquest cas serà el Ricard, com vostè ha dit, però sí que clar, aquí hem de conjuntar moltes coses que són, bueno, el software que hem de fer servir, els usuaris, mirar, de moment continuarem amb fent servir la instal·lació com l'estàvem fent servir, però evidentment que canviarem coses. Estem recopilant informació, fent que aquest dia 18, que en principi hi haurà el trasbàs, sigui un dia normal, que després tot continuï i que l'usuari no noti cap diferència, però a partir de llavors sí que començarem a treballar de manera diferent amb aquesta voluntat de creixement i de donar cada vegada més serveis als usuaris. Per tant, de fet, el dia 18 sí que serà, l'Ajuntament recepcionarà, o hi haurà aquest traspàs de poders, com si diguéssim, o de gestió, però ja fa molt de temps que estem treballant. De fet, hi ha una comissió en la qual en formo part jo, les empreses sortints, els que entren i tècnics de l'Ajuntament, perquè aquest treball no sigui d'un dia per l'altre i això es produeixi d'una manera gradual i es faci com s'ha de fer.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports, li agraïm que ens hagi comentat tots aquests assumptes i pel que fa als esdeveniments esportius esperem que vagin molt i molt bé. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6 minuts per les 9 i parlem d'una presència destacada aquest dissabte al Teatre de Lloret. L'actriu Mercè Arànega es posa la pell de Neus Dalmau per relatar la vida de l'última supervivent catalana del camp d'extermini de dones de Ravensbrück. Tenim al telèfon a Mercè Arànega. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què destacaríem d'aquesta representació sobre la vida de Neus Català, la seva experiència en el camp de refugiats de Ravensbrück?
Home, destacaríem, a veure, per una banda tot el que va haver de patir i per l'altra el seu llegat, que és la memòria, que no oblidem, perquè quan oblidem les coses poden tornar a passar, la resistència davant de les injustícies i sobretot fer conèixer la vida d'aquesta dona, que ha estat una gran resistent, amb un gran, bueno, el sentit de l'humor, sí, però vull dir que és una dona molt forta, molt viva. Mira, jo encara la vaig veure fa dues setmanes, encara vam tenir una conversa, vaig anar al geriàtric, allà els diem, i em deien, però vine, perquè hem de fer teatre, s'ha de fer alguna cosa aquí al Priorat. I em sembla, Déu meu, farà 101 anys. I clar, quan veus coses així et quedes com, què estem fent nosaltres, no? Què fem? Uh-huh. Però, bueno, és això, és la vida d'aquesta dona, la vida d'aquesta dona i el seu llegat, que és el que ella diu sempre, que és no podem oblidar, i jo parlo per donar veu a les dones. A Ravensbrück van morir més de 92.000, i al camp d'on va estar ella van morir 92.000 dones. Això és molt, però és un passeig per tota la seva vida, des que era petita, el priorat, amb els pares, els guiamets, el poble, que ja diu que als 14 anys va fer la primera vaga. Als 14 anys, dient que el cobraven com els homes o que treballessin ells, però també ho van aconseguir. Vull dir que és tot un personatge.
Ja apuntava maneres de ben petita, per tant.
Sí, i tant, ni una que diuen.
Ella ha tingut l'oportunitat de veure l'espectacle?
Sí, a Falset, que és molt a la vora dels Guiamets, el poblet on ella està, perquè només hi ha una recta, perquè clar, l'han de dur amb una ambulància d'aquestes medicalitzades o així, van cadira de rodes, i van fer la funció perquè la pogués veure ella. Van venir els fills de París, la Margarita i el Dodi, i bueno, va ser molt emocionant, com comprendràs.
M'imagino.
La tenia allà a primera fila, i jo amb un nus a la gola. Però bé, molt bé. Però té allò que té el sentit de l'humor, no? A mi no m'ho va dir, no? Perquè no hi sent massa bé i porta un aparell d'aquests, però com que només fa 4 o 5 anys porta, hi ha la gent jove, jo tinc amics, que els hi molesta perquè pita i no sé què, i se'l treu, no? Se'l treu i llavors hi sent o no hi sent. Però després em va dir la Mariona, una de les cuidadores, que li va preguntar, què t'ha semblat, Neus? I li va dir, molt bé, diu, però s'ha deixat moltes coses, I penses, home, amb una hora i cinc, com vols que no em deixi una vida de 100 anys?
De 100 anys, exacte.
Sí.
En tot cas, a nivell personal com a actriu, què t'aporta encarnar un personatge com el que acabes de definir, que és un personatge únic?
Sí. Home, per una banda, una responsabilitat molt gran, i no una responsabilitat artística, que també ho és, perquè està sol en un monòleg, sinó una responsabilitat social, la veritat. És una feina per la que he anat per les dues vessants, no? Hem anat molt per la part artística, evidentment, perquè com que és un monòleg, doncs que no es faci avorrit, que no sé què, que tal, que tingui moments
de dramatisme, però que també tingui moments d'esperança, és a dir, anar una mica tocant tots els camins, però també hi ha l'altra part molt important de dir, bueno, què expliquem, què no expliquem, fins a on podem arribar també de tota la part del llibre, perquè això està basat en la novel·la, en la biografia novel·lada de Carme Martí, Neus de Plor, en la que s'expliquen coses brutals, perquè hi ha tot un tros al mig, que és el de els camps d'extermini. Fins a quin punt, la gent ho ha vist a la tele, no? Fins a quin punt s'ha d'explicar totes les barbaritats. I, bueno, aquesta selecció, i ja et dic, i la responsabilitat i l'alegria enorme, enorme, de portar això per tot Catalunya. Penso que ho vam fer tot un mes a la Muntaner, i ara porto ja com 60 bolos per tot Catalunya, i encara no segur, però el Grec ha decidit que vol que això torni aquest juliol a la Muntaner, perquè molta gent no ho va poder veure, i és una cosa que diuen que s'ha de veure. Jo tinc amics, per exemple, que han vingut a veure-ho i al sortir m'han dit molt bé, i la setmana que ve venen els meus fills. Això és una de les alegries més grans que he tingut, que a diversos llocs, no tot arreu, evidentment, però no sé, a Vic, al Prat, a Amposta, a Sant Cugat, molts. Hem fet dues funcions, una per adults i una per instituts, per nanos, evidentment, grandets, de 15 a 18 anys. Doncs això és el que vol la Neus, i aquí és on jo em sento molt feliç, és a dir, explicant-li a aquesta canalla, no tan canalla, que això que han vist i que els hi han explicat i que a vegades sembla que sigui de videojocs, no són videojocs, és veritat. I mai m'havia passat de veritat fent un infantil o un juvenil que des del primer moment es quedessin muts, però muts, perquè evidentment és una edat en què claves al teatre, sí, però entremig, hi, ha, saps? Estan muts. Superconcentrats, i aquesta és una funció que em fa molta il·lusió fer per instituts.
Doncs, déu-n'hi-do, queden clars els arguments pels quals la gent ha de venir al teatre aquest dissabte a veure l'obra aquí a Lloret. Per acabar, un últim missatge demanant o convidant a la gent a venir, per què han de venir?
Mira, han de venir primer per veure una bona obra de teatre, perquè, vaja, la crítica sí ho ha dit, i la gent que ve també ho diu, per sentir que no hem deixat de ser humans, encara que amb tot el que està passant al nostre voltant sembla que ho haguem deixat de ser, però no és veritat. I la Neus ens explica que no ho som, que no tothom té l'obligació de prendre un partit tan bèstia, però sí que té l'obligació de recordar, de fer memòria i de permetre que les coses no tornin a passar. Hi ha un moment en què dic, quan s'exilia de la Guerra Civil d'Espanyola, que va passar la frontera, imagina't, a peu, amb 182 nens, d'entre 5 i 14 anys, perquè ella estava, portava infermera i portava unes colònies de nens orfes. I quan passa la frontera diu, refugiats, refugiats, refugiats i més refugiats. I mires ara les fotos de tot el que està passant, dels refugiats sirians, i són exactament igual a les nostres de l'any 39, quan van passar la frontera. L'únic diferent és que abans eren en blanc i negre i ara en color. I dius, som tan bèsties que l'únic que hem llegat és la tecnologia? Una mica és això.
Doncs, déu-n'hi-do, pell de gallina aquest dissabte al Teatre de Lloret amb aquest espectacle sobre la vida de Neus Català amb l'actriu Mercè Arànega, amb qui hem tingut el plaer de parlar. Moltíssimes gràcies, Mercè, i esperem...
Gràcies a vosaltres, us espero al teatre.
Esperem. Adeu, que vagi molt bon bé, bon dia.
Bon dia, gràcies.
I molt bon dia a tothom. 9:02, us deixem amb la tertúlia ciutadana.